Doncs ja hi tornem a baixar per aquesta escalinata amb vestit llarg. Ens hem posat de gala per obrir no només les gàbies. És divendres, i això és el que diu el nostre company Ferran García. Divendres s'obren les gàbies i escampem una mica la boira. La Sílvia ja riu. Alba Triador, parlem de cinema, parlem d'estrenes i parlarem de recomanacions que ens farà avui la nostra companya.
Ens ve fer de crítica, la Sílvia, perquè
fa
és una persona
crítica.
Amb criteri.
Molt bé, molt bé. Doncs sí. A veure què. No sé si coincidirem o no.
Jo crec que no.
No
coincidirem. Venia amb il·lusió de portar recomanacions interessants, però jo crec que avui...
Però vens a destripar alguna cosa.
Heu esmorzat ja?
Sí, tant. Sí.
Val, potser ho hauríem d'haver fet abans, això.
Ah. Ai, senyor. Prepara, Carmeta. Vinga. Prepara't. Fem un repàs, si us sembla, primer per les estrenes que arriben aquesta setmana a la cartellera santcugatenca. Són tres pel·lícules i després passarem a aquest d'estribamenta que ens farà la Sílvia. Atenció als que heu esmorzat, tingueu una paperera al costat per si de cas. Comencem amb les estrenes. Aquest divendres arriba a la gran pantalla una de les pel·lícules d'animació de Disney més esperades per aquest 2024. De fet, es nota que s'acosta Nadal perquè les criatures tenen vacances, poden anar al cinema en família i es comença a inundar la cartellera d'aquestes pel·lícules per anar a veure tots plegats. Parlem, com no podia ser d'una altra manera, qualsevol persona que vegi la televisió i tingui plataformes i tingui Disney, li ha sortit l'anunci 850 vegades, és Baiana 2, que arriba ni més ni menys 8 anys després de la primera entrega.
Això és una crida dels ancestres per solcar nous firmaments i tornar a connectar els nostres pobles de punta a punta de l'oceà.
La Baiana torna a la gran pantalla amb una seqüela que, com sentiu, parla el català. La crida inesperada dels avantpassats du la Baiana a navegar cap a les mars llunyanes d'Oceania a bord d'una embarcació, que, per dir-ho finament, és una mica precària. I durant el viatge, doncs bé, s'haurà d'endinsar en aquestes aigües perilloses de l'oceà, desconegudes, per viure una altra aventura sense precedents.
En 8 anys han tingut temps de fer-se una barqueta, no?
Doncs no. No gaire, Sílvia.
No hem tingut temps ni de millorar la versió anterior, sembla, no? Perquè les crítiques la deixen bastant malament.
No té... Clar, nosaltres no podem parlar perquè no formem part dels afortunats que ens conviden a les premiers, tot i que encara no entenga per què, però no l'hem vista, però sí que és veritat que la crítica, si ja ve la primera pel·lícula, hi ha alguns que reivindiquen que no se li ha fet justícia i que era una molt bona pel·lícula d'animació i que aborda diversos temes que són molt interessants de tractar també amb les criatures. La crítica general és que, bueno, es queda en una pel·lícula d'aquestes justetes. Sembla que la represa 8 anys després, vull dir que tenien temps per treballar-hi, no acaba de millorar l'original.
Un copy-paste. I també en animació, que denota molt poca originalitat, perquè tirem de les franquícies, de fer segones parts, que dius, escolta, que amb Toy Story va ser una obra mestra, la primera, la segona, i gairebé la tercera.
I les que facin.
Però que hagis de recórrer a fer una segona part d'una pel·lícula de fa 8, quan encara estàs fent l'enèsima part de Gru, potser que avancin una miqueta més i explorin altres camins, no?
Suposo que per la diversitat els hi va bé això de Baiana, no? També això, aquest marcar les fitxes que fan a vegades les grans corporacions de tenir diversitat de personatges, han recorregut al bagul de los recuerdos, que diríem en castellà, per treure un d'aquests personatges una mica més diversos, que no són totes les nenes blanques de països del nord global.
Ara, públic no en faltarà.
No en faltarà, no, perquè les criatures i famílies possiblement li donin una oportunitat. Aquesta és la pel·lícula que es veu als dos cinemes de Sant Cugat, i el Mo també proposa una adaptació literària. És de la Megan Maxwell. Us sona aquest nom?
Sí.
Sí. No, Carme?
No.
Literatura eròtica?
No sóc especialista.
A un quart de 12 del matí, no?
No? No entra? El llibre?
No entra.
No entra. Bé, doncs pels que els agrada la literatura eròtica, que potser va ser un fenomen que es va destapar una mica amb les 50 ombres de Grey, Megan Maxwell és una de les autores més prolífiques en aquest gènere, i una de les seves obres, de fet el best-seller de Maxwell arriba a la gran pantalla, és Pídeme lo que quieras. El títol ja dona pistes, és bastant explícit. És el tercer llargmetratge que dirigeix la catalana, la tortosina, Lucía Alemany, coneguda per dirigir algun dels capítols de Vida Perfecta de la Letizia Dolera, recentment ha estrenat Maridos, una comèdia, Élite, històries breves, i amb un repartiment que està encapçalat per la Gabriela Andrada, amb la Judith Flores i el Mario Hermito, que es posa en el paper de l'Eric Zimmerman, que és aquest personatge francès de la novel·la.
Encantado, señorita Flores.
Este es tu nuevo jefe y los jefes son caprichosos. Acostúmbrate.
Esto está mal.
¿Qué es lo que está mal?
Todo está mal.
No sabem si tot està mal o no està mal. El que promet la pel·lícula són diversos clitxés que tenim tots al cap.
Pide'm el que quieras, no? Ja ho diu el títol.
De les relacions, bé, l'argument, per qui no el sàpiga, se centra en la Judith Flores, que està interpretada per la Gabriela Andrada, que és una noia il·lusionada per una nova feina que comença, que té uns bons amics, un pare que l'estima, però que la vida li canvia radicalment quan coneix aquest Eric Zimmerman, que és el propietari de l'empresa per la qual començarà a treballar i que capgirarà la seva vida al complet. No us explico res més, perquè si no ja us explico tota la pel·lícula, perquè tampoc hi ha massa per imaginar.
Sí, és que arran de les 50 ombres de Grey i les seves successives seqüeles...
Perquè n'hi havia tres,
Sí, déu-n'hi-do. O sigui, la cosa donava per si perquè hi havia doncs, un referent literari al darrere, però jo desconeixia que després d'aquell impacte havien donat lloc a altre tipus de pel·lícules que a vegades estàs a la plataforma passant allò per gèneres, de cop i volta t'apareix doncs, aquest thriller una mica eròtic.
Thrillers eròtics.
Exacte, i que això ha agafat un auge darrerament, perquè n'hi ha unes... Hem fet un test, allò per passar ràpid, però n'hi ha unes quantes,
Sí.
Sí, que et recuperen.
A mi m'ha arribat,
Et recuperen els clàssics, que te'n vas a Emmanuel, que a mi em sona una mica.
Home, però això és clàssic, clàssiquíssim.
A l'Alba no li deu ni sonar.
No.
Noi que no, sí, a la Carme i a mi
home,
sí.
Home, Emmanuel
una mica.
Sí.
Una mica sí. Eren aquelles coses que eres petit i de seguida ton pare et girava el cap quan sortia no un anunci a la tele.
Bueno, abans havien d'anar a Perpinyà, ara no cal, ara amb les plataformes ja en
doncs
tenim
mira,
prou.
Pide'm
doncs
el que quieras.
Que si algú vol passar una bona tarda a veure gent, com ho diríem això, guapa segons tots els canons de bellesa del capitalisme i li ve de gust un thriller romàntic, eròtic, lleuger, doncs, escolta, doncs, també hi ha aquesta proposta, per què no? Clar, i a tots els amants i les amants de Maxwell, que segur, vull dir que és una autora que té molts seguidors i que segur que aniran a les sales. Acabem amb una altra proposta, aquesta és un cinema més d'autor, la proposen les sales de cinema públiques, les que estan al centre de la ciutat. Es tracta de Bird. És de la directora britànica Andrea Arnold, que torna a la gran pantalla amb una història punyent, diríem, de la vida quotidiana i que fa una barreja de realisme social i de realisme màgic. No sé si coneixeu aquesta directora britànica. Us sona? Ha estat, de fet, és ordre de l'Imperi Britànic, és una directora de cinema, és guionista i també és actriu, i de fet va guanyar un Òscar, potser per qui us sona una mica, amb la categoria de millor curtmetratge per Wasp, fa molts anys, és el 2005, i des de llavors ha dirigit diverses pel·lícules, diversos llargmetratges, entre ells Red Road, Fish Tank i American Honey, que totes han guanyat el premi del jurat del Festival de Cinema de Cannes. I també, això potser és més popular, va dirigir 3 episodis de la sèrie guanyadora dels Emmys Transparent, de la segona temporada de Big Little Lies, que aquesta potser a través d'HBO potser l'heu vist.
Si no ho heu vist,
us la recomano?
Sí, no, la vista.
Perquè està molt bé i Bird sona així.
Bailey!
A casa.
¿Qué?
Venga, vamos.
Papá, ¿por qué estás tan de buen humor?
El sapo. El sapo lo va a pagar todo.
Ha perdut una nena de 12 anys, la Bailey, viu amb el seu pare solter, en Buck, i el seu germà Hunter en una casa ocupada. Com que en Buck no té gaire temps pels seus fills, i la Bailey està en aquell punt que està arribant a l'adolescència i requereix més moviment, hi ha més hormones i busca atenció, doncs què fa? Doncs buscar-se les aventures pel seu compte, amb tot el que això implicarà. Té bona pinta,
sí?
Us diré. Sí, sí.
Me l'has venut bé, me l'apuntaré aquesta.
La directora treballa bé, està reconeguda, sí que és veritat que potser no és un cinema tan comercial, es centra més en la vida quotidiana, però bé, tenim directores catalanes que precisament fan aquest gènere i que a casa nostra agraden. Per tant, jo crec que se li pot donar una oportunitat, ja que les altres, bé, bueno, són per altres moments de la vida.
Les apuntem. Sí, ha quedat molt variat, eh, avui.
No?
Pídeme lo que quieras y veas.
N'hi ha per tots els gustos. I la Sílvia, ens ve, tachan-tachan, redoble de tambores, ens ve a parlar d'una pel·li que precisament també vam parlar en aquest espai, després de passada pel Festival de Sitges, amb un repartiment encapçalat per dues actrius que ara tu em diràs si sí o si no, la crítica diu que estan molt bé en el seu paper i que una d'aquestes és Demi Moore i potser no estàs d'acord amb la crítica.
No, no estic d'acord.
És crítica amb la crítica.
Tenia moltes expectatives perquè la Demi Moore li passa el que li sol passar a molts actors i malauradament a moltes actrius, que arriba a una etapa de la teva vida en què caus en l'oblit i llavors jo m'esperava que li passés un Tarantino, que és que el Tarantino l'any 1994 va repescar el John Travolta, que havia estat una megaestrella en Fiebre del Sábado Noche, Gris i altres pel·lícules, i de cop i volta va revifar i el Joan Travolta, mira, talara.
Sí, Madurito, no? Ja va fer coses.
I aquest període, en el cas de la Demi Moore, va ser, és que de 30 anys, poca broma. Estem parlant de que quan ella fa Ghost, una proposició indecente, A Few Good Men, Algunos Hombres Buenos, es converteix en l'actiu millor pagada de Hollywood en aquell moment.
A la flor de la vida, era estupenda.
Llavors, revisant una mica tota la seva filmografia, quan he volgut veure aquest període, no, aquest gap a la seva trajectòria, té 30 anys, i realment és així. Llavors, també té molt de mèrit mantenir-te en primera línia, ja sigui en el paper coixer o en algunes col·laboracions, o sobretot ara, que bàsicament fa una vida d'influencer, que aquesta dona encara estava en actiu i la Demi Moore tu la sents i no t'arriba la sensació que sigui una persona ja desconeguda i que hagi doncs, sortit de l'escenari. Llavors estava molt ben escollit el fet de que ella fos la protagonista d'aquesta pel·lícula perquè t'explica...
No hem dit la pel·lícula, eh?
The Substance.
Ah.
La substància.
Ara sí. No l'havíem dit?
Jo crec
ara
que no.
Sí,
oh,
la teníem al cap, culpa meva.
L'ha apuntat l'Alba, diria. La qüestió és que aquesta pel·lícula deia, mira, serà el revifà de la Demi Moore, venia...
És que li anava com en ella el dit,
com
no?
Com aclamada per la crítica amb els previs, no? Per exemple, estan aquests passis anteriors per sondejar una mica com aniria la cosa. Jo, personalment, ha estat decebedor, potser perquè tenia massa expectatives.
Això a vegades passa, eh? Quan et generes una expectativa o et genera la crítica una expectativa d'una pel·lícula o d'una actuació...
I sobretot era veure què era la substància, exactament, no? I t'explicar doncs, la història d'una actriu que ja a la seva cinquantena, just quan compleix 50 anys, l'acomiaden de la seva feina, que en aquell moment estava fent doncs, la presentació d'un programa d'aeròbic, com feia la James Fonda fa molts anys, i l'acomiaden perquè busquen cares noves. Llavors ella decideix injectar-se la substància, que com diu el títol, sí, t'injectes una substància al cos, en què aconsegueixes una millor versió de tu. Una versió...
Rejuveneixes?
Més
o...
jove.
Sí?
No et vull fer spoilers. Una versió més jove, una versió més guapa, una versió més...
Renovada.
En plenitud, no? Llavors, aquesta premissa i com s'anava a treballar era el que em cridava l'atenció, perquè després de discursos que hem tingut, com en Barbie, que és una crida al feminisme doncs, molt potent, aquí no diria que no sigui una pel·li feminista, perquè també la crítica que fa sobre un masclisme exacerbat, la pressió estètica, que és molt potent, i també un dels mals del segle que vivim, que és amb moltes dones, doncs, l'odi al teu
també.
Propi cos i la cosificació, però també el teu sentiment de rebuig cap a tu mateixa, doncs aquí es manifesta. Sí que és veritat que es manifesta en tot el seu potencial, d'una forma molt abrupta, amb imatges molt potents, que fa que sigui molt atractiva a nivell visual, i llavors tu, la primera part de la pel·lícula, haig de dir que estàs enganxat, perquè té tres actes molt marcats. I sobretot veure les interpretacions de les dues actrius, sí que m'atreveixo a dir que la versió jove del personatge de l'Elizabeth Sparkle, que és el que interpreta la Demi Moore en la Margaret Qualley, està molt ben resolt. I la Demi Moore no és que ho faci bé, és que primer que tens curiositat perquè fa molt de temps que no l'has vist en pantalla. Llavors vols veure aquella actriu madura que després dels hits que va fer, ostres, com ha tornat? Com és aquesta revifada? I llavors us diré una cosa, és tal el pas pel cirurgia d'aquesta dona, que igual que li passa doncs, a la Nicole Kidman, hi ha moments d'expressivitat que a mi no m'acaben d'arribar. Però ara bé, també la directora, ho diré bé, la Coralie Fager, la va escollir perquè volia això exactament, no?
És que al final és la demostració de la crueltat de la pressió estètica, no?, que fa que una persona que es dediqui com a ofici a transmetre emocions decideixi perseguir treballant a fruit d'aquesta pressió, a operar-se, injectar-se...
Per no transmetre emocions.
Però és la realitat.
Per mantenir-se jove.
Com la pressió del teu entorn i un món doncs, com el de Hollywood, en què si ets una actriu d'una determinada edat ja comencen a aparcar-te, doncs fas que, i cada vegada més els homes també, et sotmetis doncs, a tractaments, a operacions. En el cas de la Demi Moore, hi han hagut uns quants i realment... tot i que aquesta senyora actualment té 62 anys, interpreta una dona de 50 i pot interpretar un paper d'una dona d'uns 50, però, ostres, no? Com diu la Vilarassau, per què?
Exacte.
Per què ho fas?
Mira, m'estaves llegint la ment, perquè ara pensava, dic, li haguessin donat un paper a La Casa en Flames, a lo millor li hauria anat més bé.
La directora que va proposar la Demi Moore va ser la dona que li va venir al cap perquè precisament reunia tots aquests requisits i va dir, dirà que no. Però escolta, va dir que sí. Llavors, a nivell interpretatiu...
Alguna necessitat tindria, eh? No
sí, és una bona oportunitat. És com si, ja et dic, altra volta, ve el Tarantino
torna
i és que ni t'ho penses, no?
Tot no i, que... i la premissa de la història és bona, jo crec, fins i tot per reivindicar. Després ja com es resol.
Sí, i és molt valenta per part d'ella, perquè no deixa de ser que, d'alguna manera, està parlant d'ella mateixa, no? I, a més, et poses en l'ull de l'huracà i davant de tothom, i, a més, en moltes, moltes escenes de nuesa. Nuesa absoluta. A veure, hi ha molts crítics que han dit que era excessiu, però sí que és veritat que amb el nivell de denúncia que fa aquesta dona, la directora, sí que és veritat que vol que t'arribi la imatge, i ho fa amb uns grans angulars i unes imatges molt massa properes, literal, perquè precisament vol denunciar això, la cosificació. Llavors, no és que a mi això em decebés, però sí que és al final el ritme de la pel·lícula i una resolució que pugui satisfer les necessitats.
Estaríem aquí parlant, sobretot l'Alba i la Sílvia, traient allò curiositats de la
substància.
La substància que la podem trobar en plataformes? O...
Jo crec que encara no.
Encara no, però encara està als cinemes.
Doncs mira, bona oportunitat per sortir una estoneta i anar a veure una pel·lícula i veure recuperar aquesta actriu i valorar per nosaltres mateixos a veure què tal la trobem. Sílvia, gràcies.
A vosaltres.
T'esperem un altre dia. Alba, gràcies.
Seguim.
Vinga.